Això és Quin Estiu. Quin Estiu és el revés estiuenc de l'informatiu vespre. T'estarem acompanyant fins a les 8 de la tarda en Pablo Morganti, que està als controls tècnics, i qui et parla avui, na Carmen Cires, perquè Vicent Tura està de vacances i tornarà en uns dies, o això ha dit. Ja sabem que l'erradicació de la xilella és impossible, ni la possibilitat de la tala massiva podria solucionar aquest problema a Balears. Així ho creuen des de la Unió Europea. Tot sembla que ara es treballarà la contenció. Parlarem amb el govern balear per saber què significa aquesta premissa per als agricultors de les illes. Ens aproparem al problema i també a les ajudes per ell. I després tindrem temps per conversar amb un dels components del duo Antílopez. Músics, cantautors, còmics, creatius o compositors, entre altres, que seran avui a Ibiza si la pluja ho permet, a les Dàlies, i demà a Menorca per presentar el seu disc Desprendimiento de Rutina. Abordarem un clàssic de la literatura, la nostra secció de llibres, i ballarem amb moviments de cadera amb que la detenguen, la nostra cançó de l'estiu. Això és IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. L'erradicació de la xilella és impossible, ni la possibilitat de la tala massiva podria solucionar aquest problema. Així ho creuen des de la Unió Europea i sembla que així ho consideraven els tècnics del govern ja fa temps. L'extensió de la malaltia, el nombre d'espècies afectades i la diferència de varietats de la bactèria fan impossible aquesta erradicació. Tot sembla que ara es treballarà a la contenció. Mateu Ginart és director general d'Agricultura del govern. Mateu, bon vespre, moltes gràcies.
Bon vespre, moltes gràcies a vosaltres.
Què suposa per al Camp Balear aquesta impossible erradicació de la xilella? De què manera afectarà els agricultors?
Bé, en principi és un repte molt gran i encara no sabem de quina manera influirà a tots els cultius. Sí que estan veient un cultiu que en aquest moment està manifestant més que els altres, que és el cultiu de s'ametllarà, que clar, això molt suposarà un problema a altres cultius que són importants, que podrien ser afectats, com és el cas de la vinya o el cas de l'olivar. Sembla que no manifesta sintomatologia d'una manera tan clara. Per tant, hem d'anar veient, haurem de seguir fent feina de control d'evolució de la malaltia i anar veient de quina manera podem donar solucions concretes. L'abast general i final encara el desconeixem.
Tinc entès que han detectat també la bactèria en ametlerars que no són vells o estan en cultius abandonats, com es parlava al principi.
Bé, sí, en aquest moment s'ametllarà ha manifestat molt més la sintomatologia i diríem els positius que han anat sortint s'han incrementat i ametllers que bé que no són joves. De totes maneres, sí que hem d'especificar que ametllaràs en regadiu no, encara no tenim positius, que no vol dir que no puguin sortir en bon futur, però en principi no n'hi ha. I clar que sí que se veu una tendència molt més clara a manifestar-se, diríem, en cultius semi-abandonats o cultius abandonats, amb ametllers molt vells. Això sempre és més generalitzat, són arbres més dèbils, encara que tenim alguns positius en arbres més joves.
Hem sentit parlar de subespècies i de que a Eivissa la subespècie que hi ha és més agressiva, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha notícies noves d'aquestes subespècies, conclusions dels estudis?
Bé, en principi encara s'està fent feina amb aquestes subespècies. Hem de tenir en compte que les subespècies són tres, la pauca a Eivissa, que ha demostrat més agressivitat front a l'olivar, i les dues que tenim a Mallorca i la de Menorca, que són la fastidiosa i la múltiplets. Clar, llavors, amb això el que s'estudia llavors són els sequetips, és a dir, cada subespècie pot ser diferents sequetips i mos queda molta feina per fer. Hem de tenir en compte que el laboratori de referència de Córdoba del Centre Superior d'Investigacions Científiques està fent feina en seqüenciar aquestes subespècies, i això és una feina que du un temps i va molt lentament. De tots els positius que tenim, encara no tenim seqüenciats tots els positius, per tant no sabem exactament com està distribuït aquestes subespècies i aquests subtips.
Fa feina per fer encara. Els tècnics del govern ja ho consideraven així fa temps, per les característiques de la situació que hem contat abans. L'erradicació semblava molt complicada des de que començaren a fer diagnòstics. La Unió Europea ho confirma ara, però vosaltres ja ho sabíeu. Pot ser que es perd molt de temps amb els formalismes i pot ser que aquest temps sigui important per a les tasques contra la bactèria al camp?
Bé, jo crec que en el final actuar d'una manera precipitada tampoc no mos faria avançar. Si haguéssim actuat també precipitadament amb el tema d'erradicació, pensant que podríem haver avançat o haver aturat més la plaga, tampoc no mos hagués afavorit. Perquè haguéssim arrabassat molt d'arbres i no haguéssim, i estaríem en la mateixa situació que estem ara. Per tant, és a dir, que nosaltres vàrem ser prudents. És a dir, el coneixement és necessari conèixer l'evolució de la plaga, és necessari investigar, hem de pensar que també dels vectors transmissors encara mos queda molt per conèixer, coneixem que és un vector per coincidències amb Itàlia, que és l'espumer, però mos queda veure saber si encara tenim més vectors transmissors, per tant, el coneixement és fonamental. La precipitació amb la lluita no mos ajudarà. Sí que és important que avancem en experimentació, que anem observant quines espècies poden ser més resistents i que comencem a fer, diríem, experimentacions en aquest sentit. Però no podem precipitar, és una bactèria que va evolucionant, va fent la seva feina i no...
I en
no
què
tenim
moment?
Unes eines molt clares encara.
En què moment estem ara? Quina és la diferència entre les tasques d'erradicació i les de contenció de la bactèria?
Bueno, erradicació està molt clar. L'erradicació és idea de que tenim casos aïllats i que erradicant, eliminant tots els possibles transmissors o eliminant tots els possibles hospedants d'una determinada zona, evitarem la propagació. Això ja sabem que no és possible, perquè ja ho tenim estès per tot el territori de les Illes Balears. Per tant, erradicació és impossible. Per tant, contenció, què vol dir? Contenció vol dir contenir aquella malaltia dins l'àmbit de la zona allà on estem. Per tant, lo fonamental de la contenció serà que la xilella no surti cap a de fora. És a dir, hem de continuar amb les prohibicions de sortir de material vegetal, sobretot material vegetal de plantació, i després tota una sèrie de tasques que ja no van més enllà de la contenció, que seran les tasques per tal de que l'activitat agrària pugui ser continuada i conviure amb la xilella dins aquest àmbit de contenció.
I pot ser també talar els arbres que estan afectats?
Bueno, els arbres afectats s'han de talar i els arbres que llavors se vagin morint i que supos que és necessari que se sanegin aquelles parcel·les d'arbres afectades, això ho hauran d'anar fent. Uh-huh. Hauran de col·laborar d'una manera clara amb els productors, amb els propietaris de les finques perquè puguin anar sanejant aquests espais afectats.
Qual és el proper pas a seguir?
Bueno, nosaltres hem de seguir coneguent l'evolució de la plaga, la distribució, anar veient si s'afecten espècies noves, veure quins... investigar sobre la resposta de cada una de les espècies a la malaltia, és a dir, i sobretot fer molta de feina coneguent les resistències, és a dir, veure quines espècies i quines varietats són més resistents a la malaltia per tal de tenir unes eines per poder seguir produint. És a dir, que si hi ha malalts que responen molt bé, que sabrem que són aquests que en sols que hem de treballar. Uh-huh. I després experimentar amb possibles tractaments, és a dir, hi ha ofertes de tractaments per la xilella que encara no estan provades a nivell general, i haurem de veure de quina manera reaccionen o responen a les plantacions en aquests tractaments. Per tant, haurem d'experimentar amb aquests possibles tractaments.
I ja per finalitzar, Andalusia i el Llevant, l'Associació d'Agricultors de Saja està lluitant molt activament per aconseguir ajudes, indemnitzacions. S'està treballant en aquest sentit també a Balears, o si s'aproven per altres comunitats també tindrem les ajudes a Balears?
Bueno, les ajudes... Europa té molt clar una cosa, que si només ajuda a l'erradicació, és a dir, que si obligàvem a talar els arbres envoltant els positius. Una vegada la contenció, ja que només eliminem els positius, aquestes ajudes anar. Però nosaltres, com a govern, tenim molt clar que no ens quedarà d'altre que fomentar l'activitat dins els cultius, diríem, de llenyosos, com en aquest cas amb el les, garrovers. Pensam que el garrover és una planta en principi no especificada, que és una planta que se pot sembrar lliurement perquè no està afectat per la xilella en principi. Per tant, amb això sí que seria una eina limitada, perquè tampoc no som presenta un Mallorca de garrovers, però sí que seria una possibilitat de fer-hi feina. I després ajudes per replantació ja estan actius. El que passa és que en aquest moment les orientacions de cultius encara no són clares perquè necessiten saber quines són les varietats més resistents. Per tant, això tenim ben clar. I també estan pensant ja possibilitat de compensació de per eliminació de cultius vells i plan ja que puguin ser més afectats i perquè s'allevin perquè no siguin transmissors de xilella.
Mateu Llinares, director general d'Agricultura del Govern. Mateu, bon vespre i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon vespre.
Això és Quin Estiu.
Són moltes les persones que viuen a les Illes Balears i que tenen dificultats per accedir a un lloguer. Volem donar una mà als residents. Pagues un lloguer que no supera els 600 euros? T'ajudem a pagar-ne fins a un 40%. Tens un habitatge buit en propietat? Te'l reformem gratuïtament si ens el cedeixes un mínim de 3 anys per llogar-lo. Informa-te'n fins al 21 de setembre a la web habitatge.cai.es al 978-00000. Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. Govern de les Illes Balears.
Este verano viaja con Balearia y Halcón Viajes. Viaja a Valencia, Denia, Barcelona, Ibiza desde 19 euros. Precio residente por trayecto. Viajar con Balearia es viajar con tu coche sin límite de equipaje, con los mejores menús y un mundo de entretenimiento para toda la familia. Halcón Viajes y Balearia, algo más que viajar.
IB3 Radio, la radio pública de las Islas Baleares. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2.
Mira que era mala.
Maldita sea la noche en la que la conocí. Ahora vivo atrapado. Esa mujer no me deja vivir. Malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó. Maldito sea el embrujo que me cegó la razón.
Que la detenga, es una mentirosa, malvada.
Bé, podria semblar que aquesta lletra surt d'un desengany amorós amb molt de rancor, o potser no, perquè el vídeo s'hi verà ballar molt animat amb molts moviments de cadera i potser continua encara enamorat, però en despit. És molt confós tot perquè hi ha imatges d'erotisme, de molta calor, de l'acusada amb el Cibera, però després la dona se'n va en una altra dona. Molt confós tot, menys el missatge, que la detengan.
No sé qué hice esa noche, el vino me traicionó. Solo buscaba el olvido y fui a caer en su trampa de amor.
El que és ben cert és que en 2002 David Civera va presentar al mercat el seu tercer treball, En Cuerpo y Alma, amb aquest tema, Que la detengan, que va arribar a vendre més de 100.000 còpies i va ser, segons els rànquings, la cançó de l'estiu de 2002 i la nostra d'avui.
És una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detenga, me ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada.
David Civera va ser conegut molt jove quan amb 17 anys es va presentar al concurs televisió Lluvia d'Estrelles com a concursant, imitant a l'Enric Iglesias amb la cançó És una experiència religiosa. I ja el 1998 va gravar el seu primer disc Hoy como ayer. I la seva cançó Dile que la quiero, que va ser triada per representar Espanya a Eurovisió el 2001. Ja fa temps que no escoltem molt el Civera des que el 2013 va llançar la seva cançó Mentirosa, encara molt enfadat amb alguna dona.
Això és Quin Estiu.
Bienvenidos a la fosa común de las ideas que según me vienen mi lengua explota. Inusitadas hoy se tornan canción con la fútil intención de tocarte las pelotas. Es buen momento para limpiar la ciudad, de comerciar vanidad que tus pulmones respiran. Al fin y al cabo, ¿quién tiene la verdad? La verdad nada más que suene, si no te gusta, pues la tiras. Lo que hay que dejarse de hacer las cosas.
I aquesta nit al Jardí de les Dàlies actuarà per primera vegada a Eivissa Antí López. Es tracta d'un duo de cantautors, músics, còmics, creatius, compositors i poetes, entre un munt de coses que parlarem avui. També presentaran el seu disc Desprendimiento de Rutina. Antí López també actuarà demà a Menorca. I ara parlem amb Miguel Ángel Márquez. Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos?
Pues muy bien, deseando acercarnos un poquito a Antí López y contarles a nuestros oyentes qué es lo que van a escuchar esta noche en el Jardín de las Dalias.
Pues va a ser el espectáculo que tenemos en acústico, los dos bandidos con las dos guitarritas, y vamos a liarla, por supuesto. Somos muy provocadores y, de hecho, ya teníamos muchas ganas de ir por allí, creo que es de las pocas zonas de España que hemos pisado. Y vamos a liarla absolutamente, ya te lo digo.
Bueno, ¿de dónde nace este grupo? Si podemos ver las actuaciones cuando esta noche también las personas que acudan a las Dalias y mañana, que también estaréis en Menorca, en el claustro. Bueno, es una combinación de muchos factores las que entran en juego en el espectáculo.
Claro, nosotros nos conocimos desde que somos pequeñitos. Somos además vecinos de por allí del pueblo de Isla Cristina, también una isla. Y empezamos a tocar la guitarra, hicimos grupos, hicimos bandas y teníamos el sueño de dos chicos que querían pues comerse la industria como todos los que empiezan, un poco vivir del rock y ligar mucho, yo creo. Pero nos fuimos dando cuenta de cómo iba el negocio, lo mercantilizado que está todo y entonces nos fuimos dando cuenta que podíamos tener un espectáculo en paralelo con las dos guitarras, riéndonos de todo lo que íbamos viviendo por el otro sendero, por la industria, ¿no?
Desde el sentido del humor nació esta manera de comerse la industria.
Sí, nos empezamos a reír de un poco todo, de como de lo establecido, nos volvimos como más antihéroes, más antisistema, y todo eso con mucha elegancia siempre en nuestros atrezos, en nuestro vestuario.
Muy elegante, estamos, sí, me imagino que es también muy trabajado, ¿no?, todo esto.
Sí, y empezamos a generar, empezaron a llenar los conciertos del dúo mucho más que lo otro. Y empezamos a hacer dúo, y a viajar por toda España liándola con los del dúo.
¿Cuál es el secreto de qué es de lo que más se ríe Antí López?
¿Antí López? De nosotros mismos, lo primero. Sí, de lo ridículo que resulta todo. Cuando uno se toma la vida demasiado en serio, yo creo.
¿En algún aspecto en especial? No sé, quiero decir, ¿en el amor, en el trabajo, en algo, en los negocios?
en todo en general, porque no sé si decía Voltaire que la decían que ridículo era la certeza, la certeza era un estado ridículo, sobre todo en el ser humano, ¿no? Que desconoce tantas cosas. Entonces nos reímos un poco de todo, de cuando uno está muy seguro de algo, tanto en el amor como en la vida, como no sé, creo que hay que vivir con mucha ironía.
¿Y de todo esto nace lo que denomináis chiripop?
Sí, el chiripop fue más que nada por cuando empezamos a tener éxito, digo, nos hace falta buscarnos una etiquetita para que se pueda hablar de ella y se pueda... Además,
esto pasa, ¿no?, siempre, ¿no?, cuando llega el éxito, que uno tiene que ponerse la etiqueta.
Claro, y dijimos, venga, pues vamos a tirar de aquí de chiricota por la manera de... El carnaval tiene esas mañas, ¿no?, de reírse un poco de todo y compromiso con la vanguardia. Reírse por no llorar, después pop por lo popular y lo folclórico, y catarsis, después decíamos chiripop, absurdo, depresivo, catarsis, tragicómica, es la etiqueta completa. Vale. Sí, pues ya va a llamar la atención del todo.
¿Y lo podría repetir por si alguien no le ha llegado bien?
Sí, es chiripop, absurdo, depresivo, con catarsis, tragicómica. Ya te digo yo, Carmen, que si hubiera puesto nombre un poquito después, nos gustó mucho que un periodista nos vino a ver al espectáculo, nos dijo que hacíamos canción de autor Globetrotter. Eso me encantó.
Está muy bien. Yo, preparando la entrevista con mi compañero, me hablaba de Copla 3.0. No sé qué te parece.
Es que lo que pasa es que Copla solamente es alrededor un 20%.
Claro.
¿Sabes? Es muy variado.
Pero la que hacéis igual sí.
Sí, la que hacemos sí, por supuesto. Félix concretamente es una copleta 3.0.
Además que con muchísimo arte, ¿eh? La interpretación es fundamental también, ¿no?
Sí, sí, además lo hemos mamado, él tiene familia de copleras y son cosas que hemos mamado desde pequeño, ¿no? También tenemos esas pinceladas y también las sacamos a colación.
Preparando la entrevista hemos visto, ¿no?, que es una formación la vuestra que encandila a personajes del mundo del espectáculo, en concreto también muchos cómicos como Buenafuente, Latre. ¿Qué piensas que sienten ellos a la hora de quedarse sorprendidos con vosotros? ¿Qué es lo que les aportáis?
No lo sé, supongo que yo también como crítico, cuando me pongo como espectador a ver cualquier cosa, siempre me influye mucho si yo soy capaz de hacer eso o no. Creo que me llama mucho la atención cuando digo, hostia, yo no sería capaz de hacer eso. Y creo que puede ser eso. Ellos tienen su rollo, son cómicos, son majestuosos en lo suyo, pero a lo mejor cantar y tocar es que tiene un rollo. Nosotros no desprestigiamos ninguna de las dos cosas, es decir, nosotros nos preocupamos muchísimo por la parte cantada. Para nosotros la música es la base y cualquiera que nos vea se va a dar cuenta del respeto que hay por la música y la composición. Pero no nos lo tomamos demasiado en serio. Y evitamos los postureos y también trabajamos mucho la comedia. Creo que eso es lo que les llama la atención, que ellos no podrían hacerlo.
Porque ante todo sois músicos, o más cómicos,
sí.
ante todo,
compositores, creadores, intérpretes, sí, nos gusta.
Decías que os habéis conocido desde pequeñitos, ahí teníais la ilusión por comeros el mundo de la industria. ¿Desde entonces es desde que estáis preparando Antílopez a un nivel o a otro y a nivel musical también?
Sí, claro, hemos grabado además formalmente discos, los espectáculos van de la mano, pero hemos grabado formalmente los discos. Lo que sí, no funcionamos tal y como funciona un grupo de industria, es decir, grupo de industria sale un disco y a los 6 meses ya sale él girando, ya las canciones se las sabe todo el mundo. Nosotros sacamos siempre el espectáculo, disco show de la mano, ya el disco es presentamos el show y ya el que quiera que se compre el disco en el espectáculo.
Ya lo
o, en la tienda de, o en la tienda de internet.
¿Cómo son vuestros directos? ¿Qué se van a encontrar las personas que vayan esta noche al Jardín de las Dalias? Porque hemos podido ver las actuaciones en televisión y demás, pero aquí en Ibiza todavía no hemos podido disfrutar de alguno de vuestros directos. Ajá. ¿Cómo lo hacéis?
Pues como te decía que es la primera vez que venimos, yo creo que lo que pega es que hagamos una especie de surtido de degustación, una iniciación también a la paranoia, porque por aquí por muchos sitios vamos por el tercer espectáculo ya en España, en la península me refiero, y entonces haremos un surtido de degustación para presentarnos. Empezaremos con la canción de cantautores Suicida, que nos define bastante bien. Haremos un viajecito musical, le haremos como un mapa imaginario y un avión que irá por distintos sitios, Jamaica, Estados Unidos, España, y por supuesto pues habrá sorpresitas por el medio. Y también la interacción del momento, que siempre generamos, siempre pillamos cositas de allí del bar y de la gente y de lo que estamos viviendo en el momento.
Bueno, pues ya lo han escuchado, esta noche en el Jardín de las Dalias actuará por primera vez en Ibiza Antí López y allí estará, por supuesto, Miguel Ángel Márquez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana también en Menorca, en Mahón, en el claustro. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haber...
Muchas gracias a vosotros, Carmen. Gracias.
Hasta pronto y mucha suerte.
Hasta
Si mi problema eres tú, esta sonrisa de alcalde nuevo me está clavando en la cruz. Eres el tipo de persona que me da coraje, de gestos comedidos y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje, traje, metralla, medida y viaje. El tipo de persona que me da coraje, de gestos comedidos y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje, traje, metralla, medida y viaje. De un capuchino, yo vi el camino y aquí está el tío. Producto fino de ultramarino, cuyo linaje se interrumpió. Me va la vía, me van los trapis, me van las noches de borrachera. Estas alturas de la aventura, guardar la forma es perder manera. Y con la ruina de diez rocíos, aquí me quedo con tu reflejo y la moral como la goma.
Això és Quin Estiu.
Avui en Nota l'acabaràs parlarem de les uves de la ira, el Premi Nobel de Literatura de 1962 de John Steinbeck, qui va ser testimoni directe de la depressió econòmica originada pel crac borsari de 1929, que va assotar durant la dècada dels anys 30 als Estats Units. Va ser publicada al 1939 i objecte de diverses versions cinematogràfiques, entre elles un memorable film de John Ford. Les uves de la ira relata en una narració que aconsegueix per moments cotes èpiques, l'emigració que des d'una inevitable Oklahoma du a terme la família Judd al costat de milers de persones més cap a la terra de promissió que sembla Califòrnia. Al llarg del camí, no obstant això, aquest exèrcit de desposseïts comprovarà la fràgil consistència d'un somni americà que progressiva inevitablement acabarà esvaint-se. Un senzill i directe estil, però també motiu de Steinbeck, resulta ideal per acompanyar a la família Judd en el seu èxode a Califòrnia, fugint de la pobresa d'Oklahoma a la recerca d'un lloc millor, que mai resulta fàcil trobar un totxo libre que et proposem. Les uves de la ira comença així la seva versió en castellà. Las últimas lluvias cayeron con suavidad sobre los campos rojos y parte de los campos grises de Oklahoma y no hendieron la tierra llena de cicatrices. Los arados cruzaron una y otra vez por encima de las huellas dejadas por los arroyos. Las últimas lluvias hicieron crecer rápidamente el maíz y salpicaron las orillas de las carreteras de hierbas y maleza hasta que el gris y rojo oscuro de los campos empezaron a desaparecer bajo una manta de color verde. A finales de mayo, el cielo palideció y las rachas de nubes altas que habían estado colgando tanto tiempo durante la primavera se disiparon. El sol ardió un día tras otro sobre el maíz que crecía hasta que una línea marrón tiñó el borde de las bayonetas verdes. Las nubes aparecieron, luego se trasladaron y después de un tiempo ya no volvieron a asomar. La maleza intentó protegerse oscureciendo su color verde y cesó de extenderse. Una costra cubrió la superficie de la tierra, una costra delgada y dura, y a medida que el cielo palidecía. A les 8 arriba el butlletí informatiu i nosaltres tornem demà a les 7:30. Així, a Quin Estiu. Fins demà. Changes I made.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
Bon vespre. A Eivissa ja s'han evacuat 30 persones de la zona d'Escubells.